Vivències, a Ona Codinenca.
Sigueu, com sempre, molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa Vivències, que us oferim tots els divendres de 9 a 10 del vespre, els diumenges a les 6 de la tarda i el dilluns a les 12 del migdia. Sigueu, doncs, benvinguts de nou en el nostre programa, en el que intentarem oferir-vos una hora plena de records i enyorances sense oblidar l'actualitat del nostre estimat Sant Feliu. Vivències és un programa sota guió i direcció de Lluís Capdevila. Hola, Lluís.
Molt bon dia, molt bona tarda, molt bona nit, depèn de l'hora que ens escolteu. Sigueu, com sempre, molt benvinguts.
Contem amb la col·laboració de Maria Torrents. Hola, Maria.
Què tal? Bon dia. Ara m'he quedat en blanc, estava cap en una altra banda. Bon dia a tothom i benvinguts al programa.
Això pels que ens escoltin el diumenge, no?
Exacte.
Si ens escolten en directe avui, és el vespre i molt bona nit. Hola, Josep Maria.
Hola.
A veure si ens controlarà tots, la Maria.
Hola, la Maria ens ha fet anar de boli. Eh?
Sí. Hola. Ja es renyarà, ja.
Hola, macos. Molt benvingut a tothom. Aquesta nit, aviam si ens escolteu, com sempre.
Sempre hi ha aquella persona que quan la trobes et diu et vaig sentir com has dit per la ràdio.
Ho veus?
Ostres, això t'omple.
Dius, ja n'hi ha un que ens escolta. Ja, ja. Va bé.
Bé, la que us parla, Rosita Figueres. I el control, com sempre, en Jordi Massaguer. Maria, quin convidat tenim?
Avui tenim el senyor Dani Fonoll, que ens ve a parlar sobre l'evolució de les jornades Pompeu Fabra, la tercera vegada que ho fem, que veu començar dimecres, tinc entès, que hi havia moltes personalitats, també tinc entès, no hi vaig poder anar. I demà també en teniu, i aquesta sí que m'agradaria perquè, bueno, seguir una mica el ritme de tot això.
Seguint el fil, bon dia, bona tarda, bona nit, depèn de l'hora que ens escolteu. Llavors, doncs sí, estan organitzades i estan funcionant ja des de dimecres aquestes terceres jornades Pompeu Fabra. Partim de la base que Pompeu Fabra és un personatge que ha de ser reivindicat. Si estem parlant català i el estem parlant normativament com ho estem fent, és gràcies a ell, que curiosament era matemàtic, no era lingüista, però al final el seu ordre matemàtic va fer que pogués ordenar totes les paraules de català i totes les regles de català i les pogués plasmar en diversos llibres, que són la gramàtica, el diccionari, que més o menys un diccionari Pompeu Fabra, jo crec que tots el tenim a casa, més o menys, tots tenim el diccionari, i gràcies a ell doncs podem estar parlant aquesta llengua tan maca i enriquidora que tenim i que la parlem doncs, a més de 10 milions de persones. És a dir, que no és una llengua menor.
Perquè sembla ser que els bascos no han tingut un Pompeu Fabra.
No tenen un Pompeu Fabra, amb el qual no tenen una gramàtica, tenen una gramàtica moderna. És a dir, lingüísticament han fet una gramàtica no fa gaires anys, perquè també és necessària per poder, a l'hora d'ensenyar, ells l'idioma basc el tenien i el passaven de generació a generació, passaven verbalment, no era una forma escrita. En canvi, doncs, des de l'any 1918, em sembla que és quan hi ha la gramàtica catalana sí. Del Pompeu Fabra i m'ha marxat la veu, em sembla que no se m'escolta ara mateix, ara sí. Doncs del 1918, que hi ha aquesta gramàtica i tot, doncs a les escoles se segueixen unes normatives, inclús cada any doncs, hi ha canvis, hi ha paraules que s'accepten i entren dintre del diccionari, hi ha paraules que no s'accepten i va evolucionant la llengua, com és normal. I és la llengua parlada als Països Catalans, per més que hi hagi llocs que diguin que en parlen un altre, alguns, però és la mateixa llengua, la mateixa base, el que passa que aquesta base...
Jo parlo menorquí.
Per això, cadascú, bueno, cadascú dintre d'aquesta base té el seu, la seva part, vull dir, no té res a veure, i ho sabem, sí, i aquí sí, a la vora un senyor de Girona, un senyor de Barcelona, un senyor
base,
de Lleida, de Tarragona.
La base la sí.
Però la base lingüística i la base gramatical és la mateixa.
Per cert, el del País Basc, com deies tu, és bastant escàs el llenguatge.
Sí.
Han hagut de fer moltes paraules que se les han inventat a última hora, quasi bé.
Per exemple, la senyal si vas diu sí. Aeroportua.
Sí, sí.
És a dir, han agafat i han fet acabar coses del castellà amb ua i sí, sí. Les hem passat
és
a basc.
És bastant curtet.
No som, les paraules eren molt limitades perquè era un idioma celta.
Sí, sí, limitat.
Era un idioma celta que el que anava era la caça, la pesca i el dia a dia. No anava gran sí. cosa més. Per tant, tot el que se surt d'aquí ho han tingut sí, sí. que anar inventant.
Jo, abans de continuar amb el Pompeu Fabra, però jo continuo amb el Pompeu Fabra també, voldria tenir un record molt entranyable de dues persones que eren tertulians d'aquest programa, que ja no hi són, que ens han deixat, són a millor vida, que és el Pere Vallcorba, de Can Mistaire, i el Pere Fontserè, no sé si dir-ho, però tothom el coneix més pel Pere Corbates, que ens han deixat, no hi són, no és que no hagin vingut aquí, és que ja no estan en aquest món, i tenim, perquè el van conèixer, el Pompeu Fabra, i sempre si haguessin sigut aquí ens haguessin explicat vivències i records de l'estada del Pompeu Fabra a Sant Feliu, i sobretot el Pere Mistaire ens recordaria que li va, per Reis, en temps de la República, el dia de Reis li va portar, els Reis li van portar, que devien ser republicans, una bicicleta de tres rodes. Bueno, continuem.
Aprofitant aquest cop d'ull a la història, sí que voldríem dir que si algú té fotografies de Pompeu Fabra a Sant Feliu, que al museu no n'hi ha cap, que ja ho hem mirat, seria bo que ens les fessin arribar d'alguna manera. Per què? Perquè estem fent una recopilació i no trobem cap fotografia de Pompeu Fabra a Sant Feliu de Codines. I segur que n'hi ha alguna, segur que algú amb aquella caixa que té plena de fotografies dels anys 30, dels anys 20, segur que hi ha alguna fotografia.
Però torno a dir als oients, més clar, digue'ls-hi.
Doncs digue'ls-hi. Necessitem fotografies on pugui sortir retratat a Pompeu Fabra.
A Sant Perfecte. Feliu.
Sol o amb algú, més
a
igual.
Sant Feliu, per
a Sant Feliu, a Sant Feliu, seria el seu, clar, de fora Perfecte. Sí que n'hi ha moltes.
Ja ho sabeu.
Però de la seva estada...
Les necessitem.
Perdó, de la seva estada a Sant Feliu no en tenim cap. No n'hem aconseguit trobar cap i seria bo tenir-la.
No sé si ens escolta, però si no ens escolta, es podria anar a Can Bocineri, que és allà al costat de l'Església, que allà tenen un arxiu fotogràfic antic, que potser sí que n'hi hagi alguna.
Doncs prenem nota, que potser valdria la pena poder-ho saber. Llavors, doncs, aquest any, a més, s'ha donat, és la tercera jornades Pompeu Fabra que es fan. Les altres dos anys van ser una miqueta d'assaig i una miqueta aquest any sí que han anat molt, molt seriosament. No? Pompeu Fabra té uns punts de referència, com va venir a viure a Sant Feliu, venia de Badalona, era el temps de que ja havia començat la Guerra Civil, amb la qual Badalona era un lloc molt més neguitós de poder-hi estar, i va venir aquí, que era un lloc molt més tranquil, i d'aquí va marxar a l'exili el tal dia com el 24 de gener de matinada del 1939, i va marxar cap a França, cap a... cap a Prada, perdó, Prada de Conflent, que és on està enterrat, on va viure els últims anys de la seva vida i està enterrat. Aleshores, aquest any hi ha hagut un nexe d'unió entre l'Ajuntament de Prada i l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines. S'ha anat, quan es va commemorar la seva mort, va anar cap allà la gent representant de Sant Feliu de Codines amb l'alcalde davant, i ara s'hi va tornar a anar aquest dia 24, que és quan ell havia marxat cap allà i va arribar a Prada, i a més gent de l'Ajuntament de Sant de Prada van venir cap aquí per inaugurar aquestes jornades, amb la qual ja s'ha creat un vincle amb aquest poble que on ell va estar.
Tinc entès que va vindre dimecres algun batlle de la Catalunya Nord, oi?
Va venir el regidor, el batlle es va excusar perquè no podia venir, va venir el regidor Esteve Torrà, que és regidor de Cultura d'allà, i llavors doncs va fer els honors de poder estar aquí. La veritat és que la inauguració va ser molt sonada, hi havia molta gent important, i us els dic en un moment, estem parlant de part del regidor, hi havia la presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans, la Maria Teresa Cabré, és una personalitat dintre de la lingüística, el president de la Universitat Catalana d'Estiu, Jordi Casasses, hi havia també aquí el vicerrector de la Universitat Pompeu Fabra, en Sergi Turner, i la presidenta d'Òmnium del Vallès Oriental, la Carme Canyelles.
Déu-n'hi-do.
És a dir, que la inauguració oficial per telèfon, perquè no podia ser d'altra manera, la va fer el conseller Puig per telèfon, que es va connectar dintre les jornades, i tothom la va poder escoltar, i va donar per inaugurades aquestes jornades. Quan van estar a Prada de Conflent al dematí, el conseller era allà. estava allà amb ells, amb moltes ganes de poder tornar, però encara no pot ser. Vull dir, llavors així va estar el tema. I llavors això va deixar inaugurades. També s'ha d'agrair la col·laboració de l'Institut Carrasco i Formiguera, que van recitar tota una sèrie de poemes dedicats a Fabra per altres poetes, que hi ha un llibre que és un recull de tots aquests poemes, fet pel Jordi Mir, i a més va tenir la juvenil de la Ponsella, doncs, que va dedicar dues cançons a per donar una miqueta de mem amb aquest tema.
Molt bé. Tu has estat en aquests llocs molts cops? No.
No, jo no hi he estat.
No t'has bellugat.
Jo no hi he pogut estar. Bueno, no hi vaig tenir l'oportunitat. Ara que em jubilaré d'aquí poc, si l'any que ve es torna a donar, doncs serà més fàcil poder-hi anar, però clar, treballant és més complicat. És més complicat.
Jo sí que hi he estat, i ara no em voldria equivocar, perquè com que ja m'he fotut vell i he anat a tants puestos, però la tomba del Pau Fabra, al costat hi ha la tomba del Machado, aquí a França, a la Catalunya Nord, a Prada de Conflent.
Això ja no us ho he dit perquè no ho he vist, és possible, no en dubto pas.
Jo el Machado sí que sé que està enterrat a Prada de Conflent, però...
Sí, al costat de la tomba del Machado. Bueno. I va viure, això sí que ho recordo bé, a la Rue des Marchandises número 6.
Carai, quina memòria queda encara.
Oh, que francès, très bien,
monsieur.
És que jo vaig estudiar a una escola francesa.
Molt bé. I aquí a Sant Feliu, on estava?
Estava aquí a la carretera, just a la carretera.
La carretera.
Davant de la cantonada de carrer Barcelona. El camp no us el sé dir, segurament que el Lluís el sabrà dir.
Sí, a la casa, que van comprar més tard, els de Riquer.
Exacte. Ah. És la casa que és de Riquer, sí. I allà estaven. I ahir, quan van venir totes aquestes personalitats, el dimecres, van anar primer allà, que de Riquer els va oferir un petit refrigeri, i van poder visitar la casa on va viure Pompeu Fabra, perquè a més els feia molta gràcia poder-la visitar, i es va organitzar perquè hi poguessin anar abans de l'acte pròpiament de la inauguració.
És molt interessant, això, ara. Aquesta reivindicació, tornar-hi, és molt bonic.
Exacte, vull dir, és que hem de reivindicar la llengua, és el que estem fent diàriament. I pels parlaments que vam fer el dimecres, jo inclús ho vaig dir, perquè estava presentant l'acte, que a mi em semblava que la llengua estava més viva que mai, donat l'èmfasi que tots els presents van donar a la llengua, van donar la fortalesa de la llengua, van donar les ganes de fer la llengua, i per tant, no hem d'admetre les traves que ens puguin posar. Vull dir, hem de parlar català i ja està, no hi ha més.
Hi havia representants de ses illes, però hi havia algú de València?
Això serà demà.
Ah, molt bé.
És a dir, a partir de demà i demà passat, que segueixen els actes, avui hi havia una a la biblioteca amb el Robert Garrigós, que és col·laborador aquí de la ràdio també, que fa la Viqui Pregunta, un programa que és la Viqui Pregunta, doncs avui a la biblioteca feia la Viquipèdia en català. És a dir, ensenyava això tan fàcil que fes la Viquipèdia, que la fem servir. Jo crec que bàsicament tots, per elaborar els programes moltes vegades, per fer coses, jo particularment sí que ho faig, pues ensenyava com tu pots fer aportacions aquí a la Viquipèdia. La Viquipèdia és una eina que treballem entre tots. És a dir, la gent fa les seves aportacions en català, en castellà, en anglès, en l'idioma que sigui, i llavors això és el que queda escrit allà. I si tu hi ha alguna dada que no veus bé, la dius aquesta és que no està correcta, i llavors es pot modificar i ja està. I això ho pot fer un mateix. I llavors avui, allà a la biblioteca, en Robert ensenyava més o menys com es pot fer això. Com fer un principi de tutorial, no? De dir, mira, si voleu fer alguna cosa a la Viquipèdia que sapigueu, podeu fer-ho d'aquesta manera. Però realment els plats forts venen, evidentment, demà i demà passat. Demà a les 12 tenim a Rosa Estopà, que és de la càtedra Pompeu Fabra, de la Universitat Pompeu Fabra, que fa la ponència Es pot comunicar ciència en català?
On ho fa, això?
Això tot el seu cívic. Totes les activitats són al cívic. El centre cívic a baix al teatre. Això seria les 12 del migdia. A la 1 tenim el col·lectiu L'Escambell, que a més ens han facilitat una... perquè hi ha diverses exposicions, després us les explico en un moment, que són 3, que fan a l'empoderament lingüístic una eina pel dia a dia. Això és a la 1. Després, a la tarda, a les 5, hi ha la conferència Pompeu Fabra i la descastellanització del català, en Gabriel Bibiloni, que és un escriptor que ve de les illes, de ses illes.
I
ell vindrà a donar aquesta ponència demà a les 5 de la tarda. I a les 6 hi ha una conferència de Josep Piera, que és el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes de l'any 2023, que és tot un honor tenir-lo aquí, que ha vingut des de Gandia, arribava avui, perquè volia quedar-se aquí tot el dia de demà, amb la conferència que farà demà a les 6 de la tarda. I per últim, al vespre demà, hi ha un concert. Hi ha el concert de Cesc Freixas i Roc Casagran. A 9:15 del vespre. Les entrades es poden adquirir per Entràpolis o allà mateix, qui no l'hagi pogut, o durant les jornades tot el dia també es vendran les entrades allà mentre hi hagi les jornades.
Déu-n'hi-do, potser que ens en porteu d'entrepà, no?
Aquest concert de música, quina classe de música serà?
És música catalana, és un cantautor actual, és un cantautor que, a més, serà una de les seves últimes actuacions, perquè fa anys que està treballant, però ha anunciat fa poc que es retira de donar... Ell seguirà fent cançons i seguirà, però segurament per altres, però deixarà d'actuar.
Bueno, que en tinc ara per 10 anys de cantautor, perquè quan es retiren
n'hi ha que sí, n'hi ha que no, tot depèn.
És curiós perquè... Des de Menorca, des de Ciutadella, hi ha un poble de Sardenya que parla en català.
No, des de Sardenya hi ha un
Sardenya,
poble, que és l'Alguer, que és l'Alguer.
Sí, ara no em ve el nom. I llavors el que vam fer a l'Ajuntament de Ciutadella i a l'Ajuntament de
l'Alguer,
d'aquest poble, es van agermanar. Mm-hmm. I cada any l'Ajuntament feia una comitiva, anaven allà, i ells tornaven, perquè hi ha una festa semblant una mica a la idea del Sant Joan, dels cavalls. Sí. I fa gràcia, perquè inclús van posar un restaurant amb el nom del que no es diu Alguer, és Alguer potser és tota la comarca, però hi ha un poble molt específic que parla molt, molt, molt català, i va fer molta gràcia.
Jo l'Alguer hi he estat a Sardenya, i els carrers estan en català. Sí, sí. El que passa que no em va costar, sinó que no vaig trobar ningú que parlés català. Ja. Voltant, segurament que anava als llocs més turístics i era més difícil. Segurament que si s'hagués posat per dintre del que és el poble i tal, que sigui més fàcil. Va. Però l'Alguer, teòricament, és el lloc de Sardenya, sí, que es parla català, que és aquell punt que està allà neuràlgic. I aleshores ja passaríem a diumenge, que diumenge, evidentment, tornem a tenir una taula rodona a les 12 del migdia amb Toni Gisbert, que és de secretari d'Acció Cultural del País Valencià, el que estàvem dient abans, Caterina Canyelles, de la Junta de l'Obra Cultural Balear, Marina Gai, de la Junta d'Òmnium Cultural, i Guillem Nivet, de la Junta d'Òmnium Cultural de la Catalunya Nord. És a dir, tenim representants de cada una de les parts de Catalunya, perquè no diguem ni de País Valencià, ni diguem illes, no, tot és part de Catalunya. Les illes de Catalunya, la part sud de Catalunya, la part nord de Catalunya i la Catalunya central, que seríem nosaltres, no? Aleshores, hauria de fer. I tot això conduirà a la taula la molt honorable senyora Carme Forcadell.
Déu-n'hi-do.
Carai.
Que la Carme Forcadell farà la que ara conduirà aquesta taula, que durarà aproximadament una hora i escaig. Val? I llavors els tindrem tots aquí. Després, a 2:15, tindrem que, no sé si ho sabíeu, aquí, després de la guerra, hi va haver un alcalde, que era d'Esquerra, i que va ser fusellat per les tropes franquistes. Era en Fidel Casas Vallcorba. En Fidel Casas Vallcorba va agafar l'alcaldia perquè l'alcalde de la guerra va plegar, i no hi havia ningú, i li va caure amb ell, i l'any 1943 va ser fusellat. Va ser fusellat per raons polítiques.
Lluís, tu en sabies alguna d'això?
Sí.
No me'n recordo. Ah, com que
veig que no n'has parlat. Clar, jo, en aquella època... Jo no he sigut mai feixista, però quasi tots ho érem de feixistes, no? I si ens deien que el Franco era com un sant i que el Fidel era el dimoni, doncs dèiem, és un dimoni. Tenia mala premsa, el Fidel.
Ja. Yeah.
Ara és el que ens van ensenyar.
Ja. Yeah.
Sí,
bé, també, com parlaves en català, et fotien un bastagot del Guàrdia Civil i hablem en cristiano.
Ja sí, sí, sí.
És que es van veure... Acabada la guerra... No va, a part de passar gana, que va haver molta gent que va passar gana, es va passar una mica trist aquí a Sant Feliu, Bueno, Sant Feliu i tota Catalunya.
És terrible, és terrible no fomentar els idiomes que hi ha en un país, perquè és cultura general.
És cultura, al final.
És cultura. I no ho he entès mai
que
ataquin tots els idiomes, menys el castellà. Que jo no he dit mai espanyol, és castellà.
Sí.
Perquè és de Castella.
Sí.
Però en temps de guerra no hi va haver Vilanova d'Arcalde?
Vilanova va ser acabada la guerra.
Acabada.
No, el primer alcalde d'acabada la guerra va ser un foraster, que era el senyor Vís. Que era molt popular. Un estiuejant, I llavors va ser el Salvador Vilanova. Que era molt amic del meu pare i deia, aquest val, perquè és un alcalde que posa... Perdó de les senyores que es puguin escoltar i les presents, allò que no sona sobre la taula. Perquè manava.
I si no
que
sona, no passa res.
El Salvador. El senyor Salvador Vilanova.
Que era el pare del Salvador Vilanova.
Sí, sí. I del Josep.
Sí.
Del Josep.
I del Josep, sí. Però el meu pare, que era molt amic, va ser un bon alcalde, suposo que sí.
Que va ser després de la guerra que vam...
Sí, sí. O sigui, primer va ser el senyor Vís, un foraster, un estiuejant, i automàticament, cap de pocs dies, ja va ser el Vilanova.
Així és el pas d'aquest que vam posar allà, que era 2 anys abans.
No.
Aquest era el 43?
Sí, però jo crec que el van empresonar abans i no el van posar allà fins al 43.
El 43 el van posar allà?
Van posar allà el 43.
I llavors què, va venir el Vís i després a Vilanova?
Això no, no, és que aquest que van posar allà era l'alcalde durant la República.
No, no, va ser l'alcalde durant la guerra, ja.
Però, bueno, la República,
sí, sí, ja, per ser...
La base que acabava...
Jo crec que va ser
el 30... El 31...
Això, sí, si voleu saber exactament, el Pau García, que és un estudiant d'últim any d'història, està fent un estudi, perquè, a més, la neta d'aquest tal Fidel Casas viu i està aquí a Sant Feliu de Codines. I llavors ell, per treball de carrera, està fent un estudi d'aquest senyor, exactament què va fer, com va ser i tot, i el que farà a 2:15 aquest diumenge és una aproximació per dir, estem mirant aquest treball de fer-lo bé per de cara a l'any que ve poder-lo exposar tot sencer. Llavors, doncs, aquí em farà un tastet, per dir-ho d'alguna manera, de dir, estem estudiant això, i a partir d'aquí ja veurem on anem a parar i a veure què descobrim i a veure què veiem. Però està en contacte amb la seva neta de Fidel Casas. És a dir, que llavors...
Acabava la guerra, no, quan et deien, si parlaves català, hablement cristiano, perquè doncs érem ateus, es veu, doncs això, el Fidel aquest tenia molt mala premsa, jo no sé... Clar, que si no eres,
no, home, no,
si no eres del moviment,
si estaven aquí els del si movimiento, movimiento tenies mala premsa, ja no, està, és normal, és normal. I acabarem a la tarda, amb el cel ens va caure al damunt, que és d'Albert Forns en fotografies i vídeo, un testimoni
conidenca.
Això serà 4:15 de la tarda del diumenge. A les 5:20 la Fundació Reixida Camins, ens expliquen els camins de la llibertat en Fermí Roviralta, és a dir, la Reixida és just el contrari, en Pompeu Fabra va agafar el camí cap a la frontera i d'allà se'n va anar cap a Prada de Conflent. A Europa després hi havia guerra i hi havia gent que els nazis anaven a per ells, i llavors hi va haver un camí de tornada cap a Espanya, i llavors van venir aquesta gent, i aquesta gent se l'acollia i se l'amagava, perquè, clar, la dictadura de Hitler o el feixisme de Hitler i el de Franco estaven molt a la part, per tant, no es podien trobar aquesta gent. Llavors va haver un camí d'anada a l'hora de fugir i un camí de tornada a l'hora de poder acollir aquesta gent que estava mal vista pel règim dels nazis, no? Llavors, doncs, aquesta gent ens ho explicarà en la funció reixida, que és... La reixida és això, és la tornada, ja, per dir-ho d'alguna manera. A partir de les 6 de la tarda, l'exili català el 1939, en Francesc Vilanova, historiador de la Universitat Autònoma. I, per últim, just abans de les 7, farà la cloenda el molt honorable president Quim Torra, que vindrà a Sant Feliu a fer la cloenda d'aquestes jornades Pompeu Fabra.
Déu-n'hi-do.
Jo crec que són unes jornades molt, sí, molt potents, molt importants, amb personatges.
Torra, hi ha molta feina, de tot això.
No us escolten quan parleu així, i el Jordi fa senyals de que el micro, si voleu parlar.
és que parlar així és amb que estem gent que està parlant sèriament a l'intimitat és de molt mala educació.
Pues això, i aquí s'acabarà aquesta jornada. Realment el Lluís Llopis, que és el que vull anomenar, perquè ell i el Josep Maria Prats són els dos que més s'han mogut per fer tots aquests contactes i poder aconseguir tot això, inclús de la Universitat Pompeu Fabra, que s'està treballant en poder tenir uns crèdits que es puguin, a base d'aquestes jornades i tot, que siguin a base de Pompeu Fabra, que es puguin aconseguir uns crèdits a la carrera amb unes certes assignatures, amb la qual seria molt interessant. Això seran unes jornades, crec que molt millors que les primeres i que les segones, i esperem que les quartes encara puguin ser més importants que aquestes. M'agradaria destacar 3 coses. Hi ha 3 exposicions, una del Memorial per la Memòria Històrica, que és l'exili de 1939, el còmic Vinyetes a la Frontera, que està a la sala d'actes del Centre Cívic. Allà també tenim les rutes de la Reixida, que també està al mateix lloc, que és la Fundació Reixida, i després a la biblioteca tenim Cavall Fort, 60 anys de la revista. Una revista que té 60 anys, per més que governs de part d'aquest país no vulguin seguir aquestes subscripcions, jo crec que tenen el futur assegurat. Ni més ni menys. Vull dir que anem a veure aquestes exposicions, que crec que valen molt la pena.
Des del vostre punt de vista, de tots els que ho dediqueu en aquest, que en el fons és un tinglado de feina, com està la idea del català a Europa? Que s'intenta, s'intenta, s'intenta. Perquè va, hi ha una propaganda de televisió que posa, no sé què, tal, 500.000 habitants que hablen Macedònia, 300.000, 5 milions.
Sí, però tots aquests...
Catalunya, 7, 10 milions que parlen.
Però tots aquests són, sí, països, ja, sí, són països amb dret de vot i sí, de decidir dintre de la comunitat.
Però com està
comunitat.
El tinglado per aconseguir això?
Aquí, sí, ha de ser... A veure, el tema és que ha de ser per unanimitat. I ja. Si hi ha un país que diu que no vol, no s'aprovarà mai. Llavors, ja. Fins a quin punt es pot negociar?
És com
que diu, és que és un batiburri, això.
Com l'entrada a la Unió Europea, que molta gent diu, un diu que no i no hi entra. No entra.
Diguem-ho d'una altra manera, a veure. La Unió Europea és... La
no, comun... Perdó, dieu-ho bé, la Unió Econòmica Europea. Bueno,
però és la
Econòmica.
No, Lluís, és la UE, sí, la Unió Europea. Europea, sí. La UE, és tal com es defineix actualment. Mm. És la Unió dels Països Europeus, no de les nacions. És a dir, Europa té moltes més nacions que països. El que passa que els països són els que manen és que tenen la palla pel mànec. Mm-hmm. Val? Una utopia seria l'Europa de les nacions, que aquí entraria Bretanya, aquí entraria Catalunya, aquí entraria
Escòcia,
País Basc, Gales, País Basc. La Selva Negra, Txèquia i Eslovàquia ja en el seu moment ja es van dividir, que era Txeco-Eslovàquia i en realitat són dos nacions, Txèquia i Eslovàquia, però clar, el fet de que això es pogués produir, que llavors es podrien parlar 50 idiomes diferents, per això hi ha els traductors, a veure, que tècnicament és molt fàcil, això passa a la ONU, no? A la ONU això passa.
Sí, sí.
Doncs això es podria produir perfectament, però clar, els països són els que tenen la força i això no ho deixaran fer mai, perquè si permeten parlar català, també tindran que permetre parlar euskera, també tindran que permetre parlar gaèlic, també tindran que permetre parlar tota una sèrie d'idiomes, sí, que això és molt complicat. Es pot intentar, però és molt complicat. Llavors, doncs, de moment defensem-lo tal com el tenim, que ja farem prou.
I tens un estat com Espanya que està intentant impedir com sigui. Això tampoc ajuda.
Que sí que poden procurar, però tampoc crec que facin la força suficient i necessària com per poder-ho tirar endavant.
És que no els importa amb ells, els és igual. S'estimen més que no.
Bueno, diuen que sí, després tenen l'excusa de que a Europa no volen.
Clar.
Jo ja m'he cobert les espatlles i ja està. I ja deixem de parlar de política, perquè diu que aquí no es pot parlar de política.
Una miqueta. Ha sigut un
lapsus.
Un tastet.
Una relliscada.
I bé, jo crec que amb això ja us he explicat una miqueta de què són aquestes jornades. Sí, sí. Teniu dos dies que podeu anar, gaudir-les, hi ha conferències molt interessants i crec que val la pena. No cal inscripció ni res, us presenteu i ja està.
Moltes gràcies.
Lluís ha dit una relliscada, però va quedar embarassada,
Va ser una bona relliscada.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies per convidar-me i espero que us hagi...
Sí, sí, molt,
que us hagi donat.
Musiqueta? Jo he venit a hablar de mi libro, Lluís.
Bueno, escolta, després,
parlar de teatre?
No, després de parlar de tot el que hem parlat, parlem de coses sèries. Parlem de teatre.
Bueno.
Ets com l'umbral, tu.
Una cosa és una cosa i l'altra és una altra, no?
Mi libro.
Doncs sí, doncs diumenge comença el 41è concurs de teatre amateur al Casal Cultural.
O sigui que serà, si Déu vol, s'han fet 41 temporades.
41 vegades el concurs de teatre.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí. Déu-n'hi-do. I comencem amb l'obra, una obra divertida, que se diu La mare, quina nit. O sigui que no ho sé aquesta nit com deu anar, però ha de ser divertida. després de les jornades de Pompeu Fabra, que em sembla que acaben just, llavors podem empalmar ja amb l'obra del Casal. I si no, els dos gustos, no?
Després de coses sèries, coses sí, de broma.
Si no, n'hi haurà pels dos gustos.
Perdona, que a mi he tingut que sortir. Aquest és el d'aquest diumenge?
Sí, sí. Aquest diumenge és La mare quina nit. I després l'altre diumenge, el dia 4, és Animals de companyia.
Si és La mare quina nit, hi ha canari.
Els d'aquesta setmana són un grup de Sabadell i la pròxima setmana és de Vilafranca del Penedès. Després hi ha el dia 11, és obra Imagina, que venen la companyia de Mollà. I ja us aniré tenint el dia de totes les obres que anem fent.
Sí, perquè ara no els empatxis, eh?
No, no, perquè puguem anar de totes les obres que es van fent.
Passo a passo.
Val a dir que hi ha obres que són més divertides, com cada vegada us ho heu fet a saber, no? I n'hi ha que són més sèries. Sempre és per al diferent públic. El públic li pot agradar més una classe d'obra, o un altre públic li pot agradar l'altre.
Això és un variat.
La qüestió és que puguem assistir al teatre i que fem pinya amb el Casal, no? Que tinguem força pinya en el Casal, veient aquestes obres i que
ho passem. Com ho tenim, això, el Casal?
Bueno,
no en parlem.
Jo això ho deixo per la gent entesa.
Sí.
Jo parlo de les activitats que
aprofitem mentre es duri i que s'està molt bé allà i es fan, i s'han fet molt bones temporades de teatre i tenim tots molt bons records.
Veiem el que passarà.
Que duri.
Què més? Algo més, Lluís? Jo,
no,
ara
tu ja... has venit a parlar de tu llibre, del teatre.
Del teatre,
quantes obres es fan en la temporada? Quantes obres?
41. Ah, quantes no, obres? 10. Sembla aquesta vegada de 10 a 11, sempre. Sempre són diferents pobles i l'últim dia, que és el dia del Cluenda, aquell dia actuem al Deixalles.
I quan acaba l'última obra?
Acaba el dia 24 de març. Normalment és el dia del Ram.
Ah, el març.
Sí.
Jo tinc entès, veiem si m'equivoco, però em sembla que no, que sou els que pagueu menys perquè vinguin a fer teatre, però són els que teniu més petició de gent que vulgui venir a fer teatre, perquè no sé què passa, o és el públic és molt entès, o és que els tracteu molt bé.
No, perquè el que passa que amb 41 anys de fer el concurs de teatre, doncs ja aquest concurs ja té solera, ja té un prestigi. I esclar, tot i siguent el concurs que es paga menys, doncs la gent volen venir en aquest concurs perquè un premi donat en aquest concurs... doncs els hi dona molt prestigi amb ells també.
És com el
concurs de Tàrrega, com el concurs de Sant Feliu de Guíxols, que són puestos de grans concursos, no? Doncs Sant Feliu està a l'alçada de tots aquests, perquè la gent doncs els hi agrada per l'antiguitat que té el concurs, pel que ha pogut aguantar un concurs 41 anys. Això és molt bona senyal, però, perquè...
Ara que m'has donat un disgust, jo pensava que era perquè hi havia un públic molt entès.
No, el públic també els agrada molt, eh? Val a dir que la gent que venen, tots alaben el públic, perquè el públic els assegueix, els entén, els...
I se'ls estima.
Sí. Els aplaudeix, els entren a dins de l'obra, vull dir, això tots ho diuen, que el públic és molt... i entra molt a dintre de les obres de teatre i per això també els hi agrada venir, vull dir, tot és un conjunt de coses. Sí.
Molt bé.
I mira.
Fantàstic.
Sí. Ens anirem veient, anirem parlant de totes les obres.
I que duri 40 anys més.
Sí.
Nosaltres ho veurem també, d'aquí 40 anys.
No, jo també. Jo també, però quan te recordes de coses d'aquestes de tants anys, dius, mare de Déu, si me'n recordo d'això,
me'n
recordo
d'això. No, aquí hi haurà uns altres que diuen, l'any tal hi havia un tal Lluís, una Maria, un Joaneda, una Rosita que feien un programa, però el tècnic encara hi és, perquè és molt jove.
El tècnic encara hi és. Home, és més jove, no?
És molt jove el tècnic. I serà.
És aquí, sí. Serà.
Bé, des del control diu que tenim corda per rato, perquè...
Sí, perquè quants minuts es queden?
25
minuts. 25. Mare de Déu. Doncs de què podem parlar? Parlem de...
Doncs la Maria podria cantar una cançó, perquè l'altre dia la vaig sentir, amb la coral aquella seva, i molt bé.
Sí?
Estava en primera fila i van cantar molt bé.
Sí. Intento fer el que puc.
Sempre m'ho feu pagant a mi, podria ser la Maria.
Ja s'hi esforça, però ja no plou de cap de les maneres. I això que s'hi esforça, eh?
Ja.
Us explicaria, a veure si ho trobo.
Ja, Pere.
No, us explicaré.
Pere, costa't, Maria.
No mossega el micròfon.
Avui amb el Casal d'Avis hi he anat a veure una experiència immersiva. O sigui, a través de música i de
imatges,
de vídeos que es mouen,
imatges,
doncs, exacte, el trobament, no?, de la tomba de Tutankamon. I, bueno, ha sigut interessant.
Sí?
Sí.
I has estat tu a Egipte?
Sí, 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 sí. I també he vist la tomba, bueno, sí, la porta, sí, perquè evidentment està tancat i ara ja s'ho han emportat tot. Sí, perquè és una cosa que és curiós, que sempre ho tens molt present. És una cultura que ens sorprèn molt a tots nosaltres, molt diferent, que van fer una sèrie de coses que no se sap encara avui en dia amb quin sistema d'enginyeria van poder-ho fer.
Com ho van aconseguir, coses increïbles, sí.
I això està molt ben presentat. I llavors hi ha un moment, en un recorregut que fas, que et posen unes ulleres i el que és realment una habitació com aquesta, bueno, com aquesta no, una mica més gran, tu veus les tendes de campanya que els arqueòlegs dormien, on treballaven. Vull dir, és original.
Encara ho veus, quan hi vas encara ho veus, allà on, sí, on busquen i tot. Hi ha aquelles tendes de campanya amb aquells forats que es fica cap dins.
Sí, sí, vull dir, fan una immersió, com diuen aquí, una immersió.
El Lluís l'ha disfrutat perquè heu fet un bon dinar, a més.
Bueno, sí, bé, no està ben organitzat, eh? La veritat és que jo no hi havia anat feia molt de temps, això em feia gràcia. Ens han fet pujar la Torre Akbar, a dalt de tot, que també, clar, veus tot Barcelona, avui feia un sol
quin
fantàstic.
Quin nom, nom li donen, fet... la Torre Akbar? Li donen un nom, no?
Supositori.
Supositori.
Mare de Déu.
I això què és? Jubilats o què ha sigut?
Sí, 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 sí. Bueno, som socis del, sí, casal d'avis, sí, i en tant en tant organitzen una excursió.
Fan moltes activitats.
Moltes. I què ha sigut en el CaixaForum, que heu anat a veure això?
No, no sé com se diu. Ja hi vaig anar a veure una experiència immersiva igualment del Monet. Jo. Altra gent hi havia anat a veure altres coses, em sembla.
És que a vegades la Caixa Fòrum hi ha sigut, això, d'Egipte.
No, em sembla que no. Em sembla que no, aquesta vegada. I bé, hem pujat a dalt de tot
del supositori
que dius tu. Hem anat a dinar, a Sants, això sí, ens hem passejat, i després ens han portat a passejar per Montjuïc, amb el tocar, eh? I bueno, també ha sigut interessant, perquè ens han anat explicant els diferents edificis que hi ha a Montjuïc, perquè es van fer alguns per l'exposició del 29 i altres posteriorment.
I el temps s'ha acompanyat molt bé.
Exacte, és que el temps s'ha acompanyat
molt.
Que val
la pena, perquè en aquest temps, a vegades no ho saps.
No, si podies anar així amb la camisa, eh? Vull dir, jo reconec que fa molt de falta l'aigua, però quan fas una excursió d'aquestes, si fa un
sol
i no
temps,
fa fred, s'agraeix.
Ah, ja.
Bé, jo crec que anirà per aquí, perquè va començar ja fa molt de temps a fer coses d'aquestes i ara ja veig que molt sovint, pràcticament hi ha sempre una. Aquesta potser, no sé, porta bastant temps, eh? Però vull dir, la que marxi aquesta segurament en vindran a cap d'uns dies uns altres. Perquè és un sistema que no és un museu d'aquells que es d'anar parant i llegint. Mm-hmm. També hi ha per llegir molt, eh? Però més aviat és...
És més, sí.
Per veure i per escoltar. Per exemple, per terres, estaves assentat i sortien uns, com una espècie de dracs. Sí, estava bé trobat. Vale,
estupendo.
Bé, Maria, veig que és molt jove tu encara, eh? Perquè els jubilats quan van a una excursió diuen el dinar va ser molt bo. Un veu, ah, no ho sé, però vam menjar molt bé.
I menjat bé, el menjat bé, eh? Digne. Perquè, esclar, tu ja saps que aquests llocs, pues, a més, anàvem tot el tot tocat perquè venien gent de Castellterçol i Mollà, eh? 50 i pico anàvem, eh?
Tot un autocar, sí.
Sí.
Molt bé.
Et llegiré el menú, eh? I si sabràs el que hem menjat. Sí. Dos pinxos per persona. Sopa de peix a la Donostiarra. Filet d'ibèric amb prunes a l'Oporto, postres, pa, vi, aigua, copa de cava i cafè.
I gotes, no?
Oh, bueno, escolta, està molt bé. I ens hem entrat de tot. Aquí la Maria porta tot el programa d'avui. I com que a Lluís li agrada molt la idea del halà, doncs ja ho saps.
Tornant amb el que parlàvem d'aquí d'Egipte, poder, tampoc no són grans viatges els que he fet jo, però n'he fet uns quants, i poder a Egipte seria dels llocs que m'agradaria tornar-hi.
És possible, perquè... O sigui, t'aclapara tant que, sí, que no acabes d'assimilar.
No, sí, no ho assimiles del tot i no. Dius, podia haver gaudit més d'allò, podia haver... Sempre sembla que...
Però jo penso que no, jo també n'he fet bastants de viatges i arriba un moment que és impossible que tot el que veus i tot el que t'expliquen et quedi retingut.
Clar.
Jo
clar,
ara però això... miro àlbums, jo faig àlbums després
però del viatge. Però l'absurd és que la gent va amb un mòbil i, no fe... i es para només per fotos. Al final no veu res.
Sí.
L'important és caminar, veure a peu, anar les coses, entrar i sortir i veure les coses.
I escoltar la guia.
I escoltar la guia i oblidar-se del cas i més del telèfon.
Bé, és el que em va passar a mi, que jo portava una màquina de filmar i em va semblar que havia de filmar tot perquè quedés, quedés constància allà entera, oi? I... la meitat de les coses no me n'enterava, fins que l'últim vaig arribar a la conclusió que dic, escolta'm, això sota el braç...
Clar, s'ha acabat.
I ja està, perquè vas enfocant allà i al final...
Sempre falta temps, quan visites una cosa d'aquestes, sempre falta temps, però...
I quan ets aquí, sembla que havies d'haver emplegat més.
Jo el creuer del Nil l'he fet dues vegades, ja fa temps, i em semblava que estava... Era cultura veient els pastorets. Perquè...
per què?
Bueno, més, sí, a mi també em va passar les palmeres, les persones vestides també
que rentava la roba allà al riu, i estem veient els pastorets
de cultura. Sí, una mica et recorda.
Bueno, però és, la seva, és el seu mode de
no,
viure.
Bueno, és que
de viure,
estan,
eh?
És que estan clar, clavats perquè... en el temps, clar, com momificats en vida.
Clar. Perquè diem, veiem els pastorets, perquè nosaltres ho veiem antic, els pastorets, no? Doncs ells estan en aquest, estaven en aquest nivell. Ara les coses podien canviar una mica més,
no,
però...
No, són uns règims masclistes, totalitaris, i no hi ha qui ho canviï. Mira, els talibans es van carregar aquelles figures fantàstiques i un poble sencer, i de cultura res, vull dir, el mateix de sempre.
No fiquis el mateix sac, els talibans que els egipcis, eh?
Ah, bueno, però és igual.
Els egipcis s'ho van deixar prendre tot, a meitat de les coses
i egipcis ho van vendre i...
Es van salvar, eh?
Sí.
Es van salvar.
Sí, sí, però a Londres n'hi ha la meitat de coses d'Egipte.
I a Berlín, i anat bé, i a Berlín hi ha una quantitat de coses de l'època babilònica impressionant, però és que no hi seria, eh?
No, no.
Que el problema és aquest. Que ara hi ha aquesta lluita de veure que s'han de tornar aquestes coses, però esclar, això també va costar molts diners de portar cap aquí.
Perquè em fa el fet que tampoc ells mateixos tampoc no se'n donen compte de lo que tenen, no ho respecten, doncs. Perquè la més petita, pumba, ja, allò, ja, fer punyetes.
No, però
ells mateixos no s'ho respecten.
La majoria de la gent d'Egipte i aquests països pobres, la seva preocupació no és la cultura, és veure què superant.
Bueno, això poder també...
I veure si superant.
Però la història, que també com Jerusalem i aquests puestos així, que la història ens ha marcat també llocs tan bíblics, doncs, diríem, no? I dius, ara per què van contra això? S'estan carregant la història, la nostra història. La seva, tant els guies, no? I la nostra.
Són una mica més primaris, en aquest sentit, jo penso, eh?
I... clar, a part que és el seu modus vivendus, no?
Ja.
Viuen d'això. Vull dir, doncs, perquè ho tiren, perquè tot això si és el que els hi dona el pa.
Bé, a totes les guerres passa el mateix. Sí. Aquí també la guerra aquí a l'Espanya, la guerra nostra, es van carregar moltes coses, moltes creus, molts edificis bonics d'iglésies i no s'han tornat a recuperar. Passa, a tot arreu passa l'igual.
Quan hi ha una guerra, malament rei.
Sí, per això. I no hem après res, en el fons. Perquè en aquest moment hi ha unes guerres terribles, la d'Ucraïna, la d'aquí, la d'allà, ara el Iemen, vull dir, és terrible. I no hi ha qui ho pari, això. Hi ha molts fons de tipus econòmic a darrere, de tot això. Perquè ara parlava amb aquest senyor que ha vingut, de que a l'entrada a Suez hi ha una taxa que pagaven els vaixells aquests que entren, un milió d'euros. I és més econòmic la volta que han de fer que pagar el milió. No obstant, ha pujat tot 5 vegades.
Yeah.
Aprofitant que no poden passar per allà. I la gent no sap que pagaven un milió, que ara no es paga perquè donen la volta per allà baix. Però a qui ho para, això?
Sí, sí. És una cosa...
L'economia mou el món.
Sí.
Ara, aquí ens hauria de posar,
cua, no?
Ens hauria de posar una miqueta de música perquè ens calmem una miqueta. Què et sembla?
Thank you.
No, anava a dir, ja,
no, no, ja, pots
ja
dir,
es queda un temps.
10 minuts.
Com solucioneu a casa l'assumpte aquest de la falta d'aigua? Quines mides heu pres, en general?
Pues deixar de regar, deixar de moltes coses. Jo tinc un jardí que el tinc fet allò, una coca. Ja no rego, perquè és terrible. No plou.
No tens un dipòsit?
Tinc un dipòsit que s'ha esgotat.
Ja.
S'ha esgotat. I això aquí acaba en 60 o 70 mil litres, però s'ha esgotat. I llavors no faig res. Sí. Només cuido una mica de quatre plantes que m'agraden i quatre fruiters i s'ha acabat. Llavors una mica amb una galleda i anar fent.
És que estàvem molt mal, molt ben acostumats, o mal acostumats, perquè jo recordo que quan jo anava a festejar la meva senyora, el seu pare era forner, havia d'anar, per fer el pa de cada dia, havia d'anar a la font de Can Talet a buscar l'aigua, perquè no, la xeta no rajava.
Ja. Yeah.
Perquè l'aigua que teníem a Sant Feliu venia del Bògit, i a vegades s'acabava, i no n'hi havia.
Sobretot a l'estiu, que aquí hi havia molt, molt estiuejant.
I tot això, i clar, i ara estem acostumats que obres la xeta i raja l'aigua. I l'aigua no ens en faltarà mentre tinguem euros.
Ja. Yeah.
Perquè passen unes cubes d'aigua que no són gratis, eh? Mm-hmm. I hi ha puestos que en tenen d'aigua i la fan pagar.
Ja.
I encara és barata l'aigua, encara és barata. Però això es malgasta. Perquè encara... Sí. Mira, si és barata, perquè ara ja no és tant, però jo recordo fa uns quants anys que tenia un inquilino que era anglès, que era un top, bueno, anglès, d'aquells que anaven trepitjant i deien sorry, però anaven trepitjant. Que em va telefonar un dia que va dir que la seva senyora treballava a Caldes, en un balneari, i es portava l'aigua calenta per dutxar-se amb dues garrafes, buidons, d'aigua calenta d'allà, de la Font de Lleó. I em va telefonar, diu, senyor Luis, que jo no gasto aigua, però recibo que m'han cobrat 40 o 50 euros de 3 mesos, eh? 3 mesos. I no pot ser, perquè no gasto. I ja m'ho miraré. I vaig baixar al pis i vaig mirar... I sembla que el gas de l'aigua era un euro i el de més eren tot impostos.
Ara, els governs a vegades fan uns pressupostos enormes per fer grans coses i tal, no? La quantitat d'aigua que hi ha al mar, posa desaladores...
Ja n'hi ha,
per no donar l'abast. Però els que en posin més, que en posin més, desaladores.
Escolta, i qui, això, el Josep Plau ja deia, i això qui ho paga? O no?
T'estic dient...
És que les desaladores no van amb l'aire del cel, no, eh?
T'estic dient que hi ha pressupostos per coses absurdes, fetes, igual que aeroports que no funcionen, que no els han fet anar mai, ja. Igual que hospitals tancats, una sèrie de coses absurdes. Doncs posa desaladores... a manta, hi haurà aigua per tot arreu.
Sí, i llavors això el pla ja ho deia, això qui ho paga? Perquè les desaladores gasten electricitat i electricitat se sol fer amb gasoil o petroli o el que sigui, i això val molts calés.
Clar, però bueno, els aeroports ja són fets, clar, els hospitals són tancats, llavors no hi havia problema d'aigua. És ara que amb el canvi climàtic no tenim aigua.
Però encara s'estan fent coses absurdes, eh?
Sí,
de grans però... pressupostos.
Escolta, contra Franco vivíamos mucho mejor.
No parles d'això, no diguis tonteries.
No, contra Franco vivíamos mejor, perquè si no hagués sigut el Franco, amb els pantanos, ara viuríem de veure.
Mira,
la història és la història, ara pot-la com vulgui.
Que pots dir que vivíem millor perquè no necessitàvem tant, però ara des d'un quart...
Contra. No, a favor.
No toquem aquest tema perquè m'hi posa estar nerviós.
La primera aigua de Sant Feliu, que era del Bògit?
Del Bògit, sí.
Tota sortia del Bògit?
Del Bògit, tota.
I llavors què feia? Pujava amunt?
No, és que a més, llavors, perquè com que no hi havia restriccions de llum, no d'aigua,
sí.
Llavors a Can Comas, amb la burra de Can Comas, sí. De la fàbrica, llavors que hi havia la fàbrica de Can Comas,
sí.
Donaven corrent al Bògit per treure l'aigua, bueno, per bombar l'aigua.
Sí, un incís. Perquè aquell dipòsit que hi ha allà...
Bueno, llavors es va fer el pou va pagar la Generalitat, o el que sigui, no sigui. El pou del Fitó.
No, abans. Aquest dipòsit que hi ha a dalt...
Sí, ho feien perquè bombaven l'aigua des del Bògit, allà dalt aquell dipòsit, i llavors l'aigua anava a les cases per pressió, no per...
no l'havien de bombar. El bombaven un cop amunt.
Sí, que aquell dipòsit d'allà era, era per repartir.
Era un dipòsit regulador.
Sí. I llavors van fer llobateres, no?
Sí, llavors va...
Llavors llobateres. I després, quan llobateres va començar d'allò, va ser el prou del fitó.
Sí, llobateres va fer figa.
Sí. O molt poc en baixava.
No, no sé què va passar, que llobateres... Sí. Doncs va.
Ja me'n recordo. Bé, ja, Maria, gran, com van fer el del fitó?
Què fas tu per reduir aigua?
El que puc. Perquè també em passa, ens ha costat molt el jardí aquest que tingués cara i ulls, perquè els jardins no són macos fins que passa un temps. I llavors, doncs...
Tu, Maria, has de llogar, que encara em sembla que no sé si ho fa encara, un saurí per la Can Figa que et busqui aigua.
No, al final, perdó, els jardins al final van de ser de tipus japonès.
Com el japonès, amb pedres i
pedretes i cosetes.
Pedres petites.
I coses més grans, coses, adornos i coses i tal.
I cactus.
I s'ha acabat, i cactus.
No anem canviant per cactus.
No seria un bon sistema que tornessin a mirar l'aigua que gasta cada veí? Perquè ningú controla.
Ja.
Tu pots estar estudiant molta aigua, tu no haurà molta aigua, el costat et rega els...
De totes maneres, els que gasten més aigua són les empreses. Les empreses són les que gasten més aigua, les que...
Bueno, les empreses també, treball. Però...
Maria, que la Rosita li és igual el que dius, però els oients no. El micròfon el tens aquí davant.
Ja ho sé.
Tu dius, bueno, jo no rego les plantes. I el del costat renta els cotxes.
Ja.
Hi va haver uns anys que passaven a mirar l'aigua que gastaves. I ja. Si en gastaves més, te la cobraven. Doncs per què no es pot fer això?
No ho sé, no deu ser fàcil. Suposo que passava lloc per lloc.
Jo
que som el més vell de tots.
Més feia?
El més vell, no més guapo, no, més ancià, no? Doncs jo recordo que no hi havia comptadors d'aigua, eh? Anaven plomes. I segons el que pagaves, tenies una pluma, dues plumes, tres plumes.
Què vol dir plomes?
No sé.
Era una manera de comptar.
Una manera de comptar.
Devia ser com un rellotge, eh?
No era cap rellotge, no, era el break més gros o més petit. I...
Ah, no sé. Jo ja havia vist els comptadors i passaven cada setmana o cada mes i t'apuntaven l'aigua que gastaves i tu pagaves per la... Si passaves de la mida, pagaves molt més.
Us podeu imaginar per un moment la quantitat de camps de golf el que arriben a gastar d'aigua? I els camps de futbol, que els veus aquells xorros de caldeu, tothom diu, no és reciclada. Un cuerno, amb perdó. Moltes vegades no és reciclat, és aigua bona, que gasta allò una salvatjada. I nosaltres hem d'anar al tanto amb l'aixeta, al tanto amb això, al tanto amb la dutxa, una butxa ràpida. Escolta, vull dir que els governs fan el que volen, en aquest sentit. Jo no crec que hi hagi cap...
Però el de patir, el de pie, no?
Eh?
El de patir, el de a pie, nosaltres.
Ja.
Perquè ells no pateixen de res.
Per això t'ho dic. Però vol dir que tot és un tinglar de voluntat.
Jo el que veig és poca previsió. Perquè, per exemple, això ho he vist jo ja fa anys, però que deu funcionar igual. Un senyor que tenia camps de cireres cap al sud de Catalunya i de préssecs. I vam anar a fer una visita. De cop i volta, no sé què toca, o sigui... l'aigua sortia
a bots i barrals.
Bueno, es va quedar tota... S'ha de controlar, no es pot... L'aigua no es pot regar així.
Ja.
No vull atacar els pagesos perquè, pobres, déu-n'hi-do el que passa. Però s'ha de... Algú de polític hauria de començar a posar-se amb aquestes coses, també.
Sí, haurien d'obligar a regar gota a gota, que és el que fan.
Gota a gota, un sistema més controlat.
Però bueno...
En fi.
Perquè en una casa no pots estalviar massa. T'has de dutxar, te rentes els plats...
No sé quantes cubes pugen cada dia d'aigua.
No sé.
Em passen bastantes, eh?
Passen bastantes, perquè jo, surti a l'hora que surti, sempre vaig a darrere una cuba.
Pues això vol dir bastantes.
Vull dir que n'han de passar bastantes. Surto el dematí, anem a darrere una cuba. Passa la tarda, anem a darrere una cuba.
Però també n'hi ha que van a Gallifa, n'hi ha que van a Sant Quirze.
I a Castellterçol, al cap amunt.
Allà a Sud-amèrica, a Cuba, no hi ha cap problema, perquè és una cuba enorme.
Gallifa també necessita.
Em sembla que l'aigua necessita tothom.
Sí, em sembla que tothom.
Em sembla que si no plou, necessita
sí?
tothom.
Bé,
em sembla que estem acabant la cosa.
Sí.
I ha estat molt bé això del teatre, molt bé aquest senyor que ha vingut.
Les jornades de Pompeu Fabra també han estat molt bé, sí. Que ens han tingut el dia.
Sí.
No? O sigui, encara que hi ha hagut bastantes pancartes i coses, poder tampoc no s'ha fet molta difusió, de les jornades de Pompeu Fabra.
Bueno, a mi en el mòbil m'ho enviaven, clar, a través, suposo que de la Casal d'Avis és més fàcil, potser.
Bueno, llavors podria ser que ha sigut a través d'aquests puestos que és allò. Hi ha una pancarta que he vist, no?
Sí, també.
Hi ha una pancarta de Pompeu Fabra i és tot el que dies tal, i prou, no havia vist res més.
Parlant de Casal d'Avis, hi ha una sortida cap a Tarragona amb costellada i no sé què més, oi?
Ja està, ja és l'hora del dinar, has vist?
Això, que ara he vist l'Àngel aquí...
És una calçotada.
Ah, una calçotada.
Ja en tens, ara són temps de calçotades, ja, Maria.
Sí, sí, allò que... així és, oi? Clac.
Suposo que aquestes sortides, que són curtetes o d'un dia, seran... La gent
s'hi aboca
una mica més que aquestes que són lluny i són cares.
Molt bé.
Doncs... No és perquè siguin lluny, és perquè són cares.
Ja.
Doncs bé,
anem a Mallorca, va.
A Menorca. No enredis mai en Mallorca, i Menorca no té res que veure.
Ara això ja comença...
Escalfar-se.
Molt bé.
Bueno, bé, ens veiem d'aquí 15 dies.
No ens veuran perquè no tenim la tele,
Nosaltres.
Ens escoltaran.
Ens escoltaran d'aquí 15 dies.
Però ens veurem nosaltres.
I de cada dia tenim més audiència.
Que els nostres oients masculins no tenen la sort de veure aquestes dues nenes tan guapes, aquestes locutores...
Gràcies, Lluís.
I en canvi tenen la desgràcia i tampoc es poden veure aquests dos.
Demà ens paguem el cafè.
Galantes.
Però aquestes senyores són nenes, nosaltres som nens.
Sí, exacte.
Bé, amics oients, perdoneu que...
Fem una mica de broma.
Una mica de barri.
Fins la propera.
Bona nit.
Fins la propera.
Bona nit a tothom. Bona nit.
Que tingueu un bon fi de setmana i un bon diumenge.